El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del gall del monestir, amb nosaltres els habituals dels divendres, Pasqual Dusó, Domènec Miquel i Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Tot bé?
Sí?
Cap a nivell personal, sí.
No, jo pregunto sempre, jo em preocupo pels meus tertulians. Vull dir que és sempre una pregunta obligada. Voldria parlar amb vostès de la situació política, ja sé que sempre estem donant voltes al mateix tema, però vaja, és difícil escapar-se d'aquesta mena de tsunami mediàtic, perquè vaja, totes les portades dels diaris parlen del nou 9-N, que també els demanaré què els sembla aquesta alternativa que ha presentat el president Artur Mas i que no ha acabat de convèncer els altres partits que estaven en el bloc a favor del dret a decidir. I també tenim un intens debat, diu TV3, a l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, que encara no s'han posicionat oficialment sobre aquesta consulta alternativa. Ho faran aquest diumenge en un acte a la plaça Catalunya de Barcelona. De moment sembla, tot i que això de dir sembla en periodisme no és el millor de tot, sinó que ens hauríem de parlar de fets, però vaja, ho ha explicat TV3, que les direccions d'Òmnium i l'ANC estan disposades a donar suport a la consulta alternativa, però hi posarien condicions. Treballen amb un pla que estan sometent a consultes als seus membres i que passaria per condicionar el suport a la convocatòria de Mas a canvi de convocar plebiscitàries en 3 mesos. Les dues entitats mantenen contactes continus amb Convergència, Esquerra i la CUP i treballen en diversos escenaris. Un és el d'una candidatura de país, amb els partits i el suport de l'Assemblea i Òmnium, incorporant-hi membres de la societat civil. En cas de fracàs d'aquesta llista, l'ANC no tanca la porta a canviar els seus estatuts, atenció, i si cal presentar-se a les eleccions. Dit això és una hipòtesi, òbviament, sabrem diumenge exactament què passa. De fet, a Sant Cugat també ens consta que hi ha hagut debat i que des de l'Assemblea es transmetrà el posicionament a l'Assemblea Nacional d'àmbit català i veurem què passa diumenge. Alguna opinió de com està tot el pati sobre el 9 de novembre? Qui vol començar? Domènec?
Que... No. Comença.
No. M'encanta quan els tertulians s'autogestionen els tors. És magnífic. Digues, Pasqual, va.
Lo del 9-9-N, és evident que es fa un 9-9-N perquè l'anterior 9-N no es podia dur a terme. Per tant, penso que si l'única manera de votar doncs és haver trobat aquesta escletxa que pel que sembla és inimpugnable. Vull dir, o sigui, sembla que aquesta... que sempre hi ha alguna d'allò, però sembla que aquesta no... Clar, si no es convoca, si no es fa no sé què, suposo que difícilment ho tindran per impugnar. Quina validesa té aquesta, anem a dir, aquesta mobilització, aquesta pregunta o aquesta manera de votar? Bé, tampoc tinc massa clar que l'anterior tingués massa validesa, vull dir, o sigui, de cara a l'àmbit internacional i de cara a d'allò, vull dir, aquesta per mi és un grau menys de l'altre, però és una manera de que tots puguem votar i tots puguem dir la nostra. Quina és la posició dels partits? És que els partits que diguin el que vulguin, que els que hem de votar som els ciutadans. I per tant, si un partit diu no hi aneu, bueno, pues que no hi vagin, ells ho perden. Jo crec que els ciutadans som els que hem de poder manifestar això. I per tant, a mi em sembla que... Jo, la meva teoria és que estic en molt bones mans, que són les mans del Mas, que ell és tan independentista com pugui ser jo, i per tant fa tots els possibles perquè això surti bé.
Domènec, com ho veus?
Home, jo he explicat altres vegades que realment l'altra consulta, diguéssim, era això, era una consulta, no era un referèndum, i per tant no era una cosa vinculant i de més, i amb aquest aspecte això ens diferenciava molt d'Escòcia, no? Perquè Escòcia sí que era una cosa estrictament vinculant, no? I en canvi aquí no ho era. Jo penso que aquest 9-N és una certa repetició de l'Udrenys, però esclar que el que està organitzat des de la Generalitat i tot plegat doncs serà una cosa molt més d'àmbit de país, no serà una cosa que un dia voten uns i un altre diumenge voten els altres i al cap de 3 mesos encara es despengin un, no, serà una cosa que es farà en un dia i després queden aquests 15 dies posteriors per la gent que no hagi pogut anar-hi, però bueno, serà indicatiu, no més, diguéssim, doncs, que indicatiu. Però, de totes maneres, si la participació és elevada, aquest indicatiu haurà de ser tingut en compte, no?
Sobre les plebiscitàries?
Home, això de demanar...
Que és la consulta definitiva, segons Mas.
Sí, a veure, Jo penso que dir et recolzarem si fas plebiscitaris en 3 mesos, això, no sé, normalment se'n diu xantatge. Vull dir, no pot ser que una organització faci un xantatge al president de la Generalitat. Entenc.
Víctor, com ho veus?
Ho veig bé. Ho veig bé. Jo hauria preferit, evidentment, doncs, que haver tirat endavant, malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional, que en definitiva és la suspensió del govern espanyol, perquè ja sabem que el Tribunal Constitucional no existeix, és una perllongació del govern, o si més no, del govern i del Partit Socialista, perquè són els dos que decideixen qui s'asseu, no? Allà, en aquelles 12 cadires. Però, és a dir, m'hauria agradat la fotografia i la imatge internacional, doncs, de realment que ens prohibeixin de manera física votar. És a dir, que un poble vol votar i com que no el deixen, doncs finalment ell diu que sí i la gent, els col·legis, va a votar i no li deixen, no? I aleshores hi ha un impediment físic de poder votar. Aquesta imatge hauria estat molt interessant. No ha sigut, no ha pogut ser. De tota manera, crec que s'ha de pensar en positiu. Entrar ara en picabaralles de que sí, que no, tot això, sabem que beneficia el tercer, sempre el mateix, i com que no es tracta de beneficiar el tercer, doncs el que és de fer, és a dir, les picabaralles ens perjudiquen a nosaltres. S'ha acordat aquesta consulta, doncs aquesta consulta, se li digui com sigui, el 9N continua sent la data de Catalunya, la data que internacionalment els altres països tenen fixada. No és vinculant, diuen, sí, no és vinculant, clar, és com deia en Pasqual, l'altre tampoc ho era de vinculant. No són vinculants aquestes coses, i com deia en Domènec, sí, la de Escòcia, sí, perquè era un acord pactat i tal, no? Com també ho va ser la del Quebec, les del Quebec en el seu moment. Com que aquí l'Estat és qui és, doncs això no hauria estat possible. Però, naturalment, que són vinculants. Aquestes consultes són molt vinculants. Fins i tot la que va néixer Arenys de Munt i es va escampar per tot el territori, era vinculant, moralment vinculant. Fixa't si era vinculant, que fixa't on som. És a dir, el país ha avançat moltíssim amb allò. Allò va ser una manera de pressionar la classe política, la societat civil va agafar el bou per les banyes i davant la impassibilitat de l'actitud impassible dels polítics, doncs va dir, doncs fem nosaltres coses, i això automàticament els va esperonar a fer coses, perquè si no es quedaven enrere. Ara tenim l'horitzó del 9 de novembre amb tot això. Jo crec que no crec que tingui semblança amb el tema Arenys de Munt, perquè, a veure, quan es diu això normalment des de la senyora Camacho, per exemple, el que vol és desprestigiar-ho, no? Diu, si ho farem amb el sistema informàtic d'Arenys de Munt, hi ha un intent de desprestigi, de voler desqualificar. Arenys de Munt va ser una cosa molt digna i que serà clau a la història de Catalunya quan després repassem la història. Aquella iniciativa d'Arenys de Munt serà un dia molt important. Pel que fa al 9N actual, no serà el mateix, perquè certament hi haurà tot l'aparell del govern de Catalunya a favor. Jo recordo que quan es van fer aquelles consultes, ni TV3 en volia parlar abans que es fessin, perquè deien que això podia influir en el resultat, que si, no, o sigui, aquests debats que ara es fan sobre la independència i sobre tot això, les consultes, en aquell moment no es volia fer perquè es pensava que si es feia un debat abans de la consulta, això podia influir en la consulta, mare de Déu. Doncs tot això ha passat a la història. Ara hi haurà tot l'aparell del govern de Catalunya a favor de la participació. I això, poca broma, això sí que arriba a tot arreu, la gent prendrà consciència que ara sí que va de debò votar, que a més, en aquest moment el món sí que ens mira, està pendent de nosaltres, del que decidim, de la participació que hi hagi, del nombre de participants i en definitiva del resultat. I el resultat, jurídicament no és vinculant, però com que el fem per vincular els nostres propis polítics, automàticament la nostra classe política haurà d'escoltar el que diu la ciutadania la nit del 9 de novembre, encara que no estigui tots els vots escrutats. I aquesta és la història.
Més opinions?
Sí, no, jo,
o altres aspectes que vulgueu comentar?
Jo pensava que efectivament no ens omple, o sigui, no ens omple. La consulta aquesta del 9 de novembre no ens omple perquè ha hagut de ser adaptada. Crec que un dels temes que el Mas va dir tenir en compte fou el dels funcionaris, que qualsevol funcionari que s'hi fiqués o qualsevol en el tema del procés aquest estan impugnat pel Tribunal Constitucional, rebrien. Dius, ostres, tampoc està bé que no rebrin. Un altre tema que jo crec és que, esclar, davant de que no hi ha manera de comptar tots els manifestants que hi ha, per exemple, a la VE o que hi va haver-hi en la Via Catalana o el que sigui, dius, ostres, el de les urnes sí que és fàcil de comptar. Vull dir, no em discutiu si per comptes d'un 1.800.000 n'hi ha 1.500.000. El de les urnes sí que crec que és fàcil de comptar. Com deia el Víctor, també jo crec que vinculant pels nostres governants sí que ho és, perquè a mi no em cap el més petit dubte de que tal com estava plantejat, que no estava plantejat cap a la independència, sinó estava plantejat de dir, a veure què volen vostès que faci jo, que gestioni una cosa o que gestioni l'altra. I ara això és vinculat. Escolti, la gent que hagi votat que sí, sí, quanta més la població, jo intentaré gestionar això per fer el camí cap a la independència. I per tant, en aquest aspecte sí que crec que és vinculant. I per últim, voldria dir que jo crec que en el Rajoy o en el PP o com vulgueu dir-li, tenen una patata calenta. Perquè si diuen, escolti, és que això no és legal, doncs facin vostès que sigui legal. És que, escolti, és que això no és la veu del poble, home, doncs miri, som... No... És a dir, jo crec que ells, tot això que han anat menyspreant, dient que quatre neuròtics, encara em sembla que ahir va haver alguna manifestació dels esbojarrats i del no sé què, i deixo de banda, com t'he comentat abans, el del Miguel Ángel Rodríguez, que creu que s'ha de fusellar en el Mas. Totes aquestes barbaritats que es diuen, jo crec que se les hauran d'empassar. Ara, sí que hi crec, amb una gran participació. Jo crec que aquí els partits, que diguin el que vulguin, perquè jo penso que al final són les persones, però crec que hauria d'haver-hi una gran participació. Quin és el problema? Que si no hi ha una gran participació de nos, bueno, per primera participació, vull dir, que hi vagin, perquè participació no tenim el cens, no podrà ser fet sota el cens, i per tant no podem dir hi ha el 80% o el 60% o el 70%, això no sé si té d'allò, però crec que no hi aniran els dels nos, per ells faran. O sigui, a nosaltres el que ens interessa ser un bon gruix, quan més millor, per explicar-li al president, i llavors sí que reconec que és vinculant pels nostres governants, perquè digui, nois, ja ho he sentit, ara anem a fer el que s'hagi de fer.
Domènec, algun comentari més?
Però, a veure, diguéssim, sí, certament diguéssim no es té el cens, però sí que es té el cens, perquè les dates, ja diguéssim, sí, que hi ha en general de les últimes eleccions se saben, diguéssim, sí, quants votants hi ha ni de més, i per tant pots establir una comparació amb l'últim cens electoral. I
ja els de 16 anys.
Sí, i pots veure, diguéssim, saber... Sí, home, però vull dir... bueno, més o menys, diguéssim,
que sí, que sí,
es pot saber, diguéssim, unes dades, diguéssim, doncs molt aproximades del que serà. Esclar, diguéssim, jo per mi el factor clau és la participació.
Clar.
Que hi ha d'haver-hi una participació alta. Si no hi ha una participació alta, llavors això sí que no funciona. Ara, si hi ha una participació alta, sigui quin sigui el resultat, a veure, és el que dic, és un resultat indicatiu, però que els polítics han de fer-ne cas. I no els d'aquí, solament, sinó els de l'altra banda també, Els han dit, també n'han de fer-ne cas, Que això és el que els estan començant a dir des de la premsa internacional. Dic, escolti, senyor Rajoy, vostè té un problema i ha de moure fitxa. I no es pot encastellar, vull dir, això. No sé si vau veure l'acudit aquell que va sortir en el periòdic el diumenge, no?
Explica'ns-lo una mica.
No, res, era una imatge simplement de que el Rajoy estava, diguéssim, acampat en una tenda de campanya que era la Constitució, no? I la Saïs de Santa Maria diu, escolta, que estan reclamant que surtis, no? I ell deia, no vull sortir, no? I estava, diguéssim, doncs això, dintre la tenda de la campanya de la Constitució. Un llibre obert, no? I ell a sota el llibre, dintre mig de les pàgines.
Tot i que el govern espanyol tampoc ha dit que impugnarà o que suspendrà cautelarment o portarà al Tribunal Constitucional la consulta segona, és a dir, el 9-9-N, que...
Ho ha amenaçat.
La Saïs sí, de Santa Maria ho va dir en el seu...
Però sí, fa l'efecte que aquesta vegada no han picat, perquè també estem d'acord que hi ha una part de l'independentisme que ja li interessa que impugnin o suspenguin cautelarment la consulta, perquè es demostra que és inviable qualsevol mena d'entesa amb l'estat espanyol per tirar endavant qualsevol procés polític. Però aquesta vegada... han parlat d'ocurrència, ho han intentat més menysprear que no atacar. Almenys la sensació que he tingut jo llegint els diaris, veient les intervencions a televisió, que crec que potser aquí estan movent una mica la cintura. Sí, és la sensació, eh?
Jo crec, no crec que sigui per això, per la cintura, perquè no en tenen de cintura. No, em sembla que és que no, ells el que, a veure, jurídicament se l'han mirat de dalt a baix.
Segur.
Això no és que no ho hagin fet. I han vist realment que era una estratègia magistral. Ha estat una estratègia magistral, vull dir, ha estat un cop d'efecte brutal, extraordinari, que els ha deixat descol·locats. Descol·locats perquè realment no tenen on agafar-s'hi legalment, amb la seva legalitat, la que ells han construït, els han fet una jugada, un gol per l'escaire, i aleshores, és clar, quan et quedes així, com que se't queda cara de babau, perquè ells, si una cosa recordem, que han insistit contínuament, tot el sector espanyolista, que el 9N no es votaria i que no es votaria, que aquestes eleccions eren un engany, que no hi hauria manera de votar, que la gent no aniria a votar, que estaven enredant el poble de Catalunya i tot això, i finalment el poble vota, home, doncs esclar, primera pots dir, miri, perdó, m'he equivocat, que això seria més digne, però com que no ho pots dir, doncs aleshores has de desqualificar l'altre. Això sí, això és una xarlotada, això és una pallassada, això tal, es tracta d'això. Però si és una pallassada, home, si és una pallassada, és una cosa, una pallassada que surt al New York Times de primera portada, no sé si és una pallassada. Quan la premsa internacional de primer nivell està pendent d'això, el que tu diguis ja compta poc, perquè realment t'han vist el lleudor. Per tenir una idea del que significarà aquest 9N, només hem de veure la reacció com ha irritat justament a tot el sector espanyolista, perquè si realment fos el que ells diuen, que és un simulacre, que és una farsa, que és una costellada, paraules de la senyora Camacho, sí, del senyor Rivera i del senyor Iceta, dient que no té garanties democràtiques, en fi, les garanties democràtiques, jo pregunto quines garanties democràtiques van tenir les darreres eleccions catalanes, tenint en compte la manipulació del govern espanyol en aquelles eleccions, a través del diari El Mundo, criminalitzant el president Mas, que després tot allò ha sigut mentida, i va influir en el resultat. Allà aquelles eleccions haurien de ser totalment impugnades, perquè allò és un escàndol a nivell europeu. Doncs, com que no tenim garanties que les nostres eleccions, que celebrem dintre del que és el marc de l'estat espanyol, tinguin garanties democràtiques, fem les nostres.
Jo diria que sigui una pallassada o no, tot depèn de la participació. És a dir, si no afluixem la societat civil, si tota la societat, si tots els catalans anem a votar en el d'allò, no serà una costellada. Si només hi van el 10%, doncs potser sí que llavors ens mereixerem que ens diguin que és una costellada.
Però la meva pregunta és, va haver-hi aquell divendres en què van aparèixer els partits proconsulta, sí, després d'una reunió, i diuen tot tira endavant, van dir no podem dir com, perquè sí, si ho diem, descobrim les cartes davant de l'oponent, aleshores la partida no té gràcia, i es troben que 10 dies després s'adona el president o fa explícit que no pot tirar la consulta tal com l'havia plantejat. Calia que passessin tants dies per arribar a aquesta conclusió quan molta gent ja deia que dintre de la legalitat espanyola era impossible tirar endavant la consulta? Per què va haver-hi aquest espai de temps tan ampli i per què no es va treballar en una alternativa, que podia haver estat aquest procés de participació ciutadana, consensuada amb la resta de partits? Perquè d'aquí hem vist com Iniciativa se n'ha despenjat completament i Esquerra i la CUP, vaja, hi donen suport, però vaja, que ells no els acaba de convèncer. Per què hi ha hagut aquest buit entre aquests dies i no s'ha treballat en una alternativa en què haguessin aparegut els quatre partits que fins ara, o quatre partits, o quatre grups parlamentaris que havien donat suport a la consulta? Per què hi ha hagut aquest forat?
Jo evidentment no ho sé, però sí que m'imagino que el que es volia fer era un govern de concentració. És a dir, el que potser no es discutia tant la consulta, o sigui, els mecanismes de la consulta, com a veure si tots alhora, si fèiem un govern de concentració, o com faríem després el tema de les de les eleccions autonòmiques aquestes plebiscitàries, si aniríem tots a una amb un sol punt a l'ordre de, en el programa, etc. Jo crec que es o sigui, no ho sé, perquè la resposta és no ho sé, però crec que potser es va parlar més d'aquesta política de concentració que pas de la manera de trobar aquestes petites escletxes que deia el Víctor de la legalitat per poder fer aquesta consulta, no ho sé.
Jo crec que hi ha hagut una decepció a la ciutadania, a la gent, a la societat, perquè els volíem units. És a dir, si un mandat van rebre els polítics en les darreres eleccions era d'unitat. La gent els demanava...
I les darreres manifestacions,
aquestes per descomptat. La gent volia... És a dir, els deia, feu que ens sentim orgullosos de vosaltres. Clar. Aparqueu les diferències que teniu, que són lògiques, perquè cadascú té una actitud davant la vida, per això té un programa diferent, i en aquest punt aneu junts. Ja arribarà el moment que us donareu clatallots i fareu tot el que calgui, cadascú es posarà a la banda que li correspon. Però en aquests moments hi ha una cosa molt important, que és la llibertat en definitiva, no? I aleshores, doncs, clar, quan veus, com dius tu, Pep, clar, la imatge d'uns dies i després al cap d'uns dies veus allò, doncs se't queda a cara, doncs, dius, això no és això, companys, oi que no és això? I aleshores és quan realment els voldries, blasmar, perquè dius, escolteu, això... El país no s'ho pot permetre i no pot ser que vosaltres poseu per davant les diferències, els interessos del partit per davant dels del país en aquest moment clau. Per sort s'ha reconduït una mica, ha predominat el seny. No és estrany tot això que passi perquè coneixem com som els catalans i és difícil posar-nos d'acord mai en res, però com a mínim sembla que la cosa s'ha reconduït. Esquerra i la CUP, està bé que ho digui, escolta, no és això el que a mi m'agradaria, però com que el país per mi és més important, doncs jo accepto això en aquest moment. Això és el que hem fet i això demostra la generositat i la grandesa de la CUP i d'Esquerra en aquest punt, no? I tots sabem qui es va aixecar de la taula sense voler ni tan sols escoltar la CUP el dia clau, no? I aleshores, doncs, a vegades un vol marcar territori i crec que s'equivoca, perquè quan vinguin eleccions, ho notaran.
Algun comentari més? Si no tinc altres temes aquí.
Ja podem passar per un altre tema, perquè...
Sí. Us vull parlar d'un tema que passarà, prengueu nota, al 2023.
Jo no hi seré.
Home, no fotis, Pasqual, jo espero que el 2023 estiguem aquí fent la tertúlia.
Sí.
Home, per què no?
No és a prop, el 23.
Home,
sí, són 9 anys.
Però, no sé, jo no m'imagino d'aquí 9 anys, no sé.
No?
No, home, m'imagino que senti, però vull dir, no sé com serà la meva vida.
Si tens 30,
vull dir que... Sí, 30, vull dir que... 31. Vaja, mira, en tindré 40, ja, ui, ja he pensat ara i ja m'he quedat col·lapsat. No, ahir es va presentar un projecte del conseller Santi Vila, de Territori i Sostenibilitat, que, resumit, Barcelona disposarà de 3 noves estacions de ferrocarrils de la Generalitat, Hospital Clínic, Francesc Macià i Gràcia, una de diferent... de la de Gràcia que coneixem ara. Tot això serà
sempre partit... sigut lletjíssima.
Sí.
Gris, fosca...
No té remei.
Mira que li han rentat la cara.
Això serà a partir del 2023. Què implicarà? Això és la prolongació de la línia Llobregat-Anoia, per tant es prolonga de tal manera que doncs, es passa per Hospital Clínic Francesc Macià i Gràcia, i en aquesta nova estació de Gràcia hi haurà un intercanviador que permetrà que els santcugatencs empalmem la línia del Vallès amb aquesta nova línia. Això serà, ja dic, el 2023, si les obres no s'endarrereixen, que sabem com va, també hi ha una inversió molt potent aquí, a 321 milions d'euros, i ahir es va presentar aquest projecte, que nosaltres, els santcugatencs, entenc que ens va molt bé.
Sí, clar.
Tot i que, clar, també vol dir que hi haurà un increment de passatgers, que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, jo almenys quan l'agafo, veig que en certes hores està fregant el límit, per no dir superant-lo. A més... Fins i tot en cap de setmana a les 4 de la tarda, qualsevol hora que hi vas, veus que la cosa està bé, gairebé fregant al límit. A més, tenint en compte que d'aquí poc, tant Sabadell com Terrassa incorporaran noves estacions, perquè han prolongat per les seves dues bandes, i voldrà dir que ens trobarem amb més gent que, òbviament, agafa el transport públic i només faltaria. Era per veure si voldríem fer algun comentari sobre Ferrocarril, sobre aquesta proposta...
Vaja. Jo no m'ho crec, eh?
Que facin això?
No, sí, que no, que ho faran, sí, però no el 23.
Ah,
no,
vols dir que...
No, anirà més lluny. És que coneixent, no, com que l'experiència és el que et marca doncs, el criteri, com que tots els pactes, per sort, crec que no, ja no tindrem res a veure amb l'estat espanyol, però és que tots els pactes amb l'estat espanyol que s'han fet en infraestructures, mai, molts no s'han complert. I d'altres s'han endarrerit molts anys, eh? De manera que el que s'assigni amb el 23 pot ser el 30 o el 40.
Sí, sí, pots dir directament que no n'hi ha hagut cap que s'hagin complert, no. Perquè uns s'han endarrerit i els altres sí. No s'han fet, sí. Però diguéssim, els terminis en què s'havien posat, tots s'han incomplert.
Tots, sí, sí.
Una pregunta, la infraestructura aquesta corre a càrrec de...
Generalitat? El projecte està valorat en 321 milions d'euros, sí. Que després executat mai se sap, i el conseller ahir va dir que obren la porta a la possibilitat que hi hagi una col·laboració entre públic i privat.
Però no depèn de l'estat espanyol.
No, en aquest cas no.
Els 321 inclouen el 3%? O...
No era la roda de premsa per preguntar-ho.
A veure, jo crec que la notícia per mi és excel·lent. O sigui, poder-lo
sí, la notícia és bona.
Des d'aquí a allà em sembla excel·lent. El que no sé és, jo no sé per què no es fa circular això, perquè és que de llavors has de preveure totes les andanes aquestes de cua, perquè els trens, clar, tu dius, el tren va molt saturat. Clar, és que d'on treuen tots els trens? On els amaguen? A Rubí ja tenen una estació, però a Plaça Catalunya necessiten uns altres, perquè si volen cada 3 minuts incrementar la freqüència necessiten...
La cua aquella...
Sí, però resulta que aquella cua que volen fer, que la volen fer més gran, no la poden fer més gran. Aleshores, jo no sé si no s'han plantejat de fer una anella entre el Vallès Occidental, l'Anoia i no sé què, i fer uns trens que circulessin constantment.
Però hi ha una cosa, Pasqual, que clar, jo no sé com es pot solucionar el tema de la freqüència.
Clar.
Si la Plaça Catalunya, és un coll d'ampolla.
Ahí està.
És a dir, fins i tot, moltes vegades, quan vas amb el tren s'atura entre Provença i Catalunya, sí. Perquè ha d'esperar que els de Catalunya passin, no? Sí. A vegades en passen dos, un que va cap a una banda i l'altre a una altra. Allà, és a dir, com és un coll d'ampolla, la freqüència és impossible d'augmentar, ja està al màxim. És a dir,
aparquen uns trens en allà i quan han d'incrementar la freqüència tiren mà dels de la reserva.
Bé, van agafar una cinquena andana, sí. Que és aquella que queda molt al marge, que fas un passadís més llarg, però és que no hi ha més espai. Vull dir, o s'hi fan obres, que la Plaça Catalunya em sembla que allò és impossible, sí. Perquè allò no sé.
És que no queden foradats, està tot foradat.
Clar, llavors, no sé, és que no hi pot haver més trens, o sigui, no poden...
Exacte. Sí que hi havia un projecte de fer les cues que permetia una circulació dels trens en acabar el trajecte que permetia incrementar la freqüència, que era el projecte que es va presentar, però que era un projecte no faraònic, no, el que vingui després.
Que anava cap a sota Fontanella i però de totes maneres hi havia també un altre projecte que era fer aquesta mena de cercle que era un segon túnel sota el Tibidabo, que podia ser el d'Horta, però podia ser un altre, en el qual llavors sí que es feia una anella cap a Sant Cugat i això permetia, fer una mena de cercle a partir, diguéssim, de Sant Cugat i això, Sant Cugat autònoma cap al túnel d'Horta i era bons baixar cap a Plaça Catalunya o Gràcia, que potser, diguéssim, la gran estació hauria de ser Gràcia i no Plaça Catalunya.
Que no està tan col·lapsada. Sí.
Que, de fet, l'estació de Gràcia queda molt bé, òbviament depèn d'on vagis de Barcelona, perquè et queda al cantó de la Diagonal i del Passeig de Gràcia, vull dir que de Gala a Placídia, el recorregut són 5 minuts, vull dir que el vaig fer ahir, i vaja, és res. Vull dir que l'estació de Gràcia també l'han remodelat, i vaja, clar, la nova que faran la posen al cantó, és a dir, no agafen aquella i l'amplien, sinó que l'han de posar, ara us dic exactament on, perquè ho vam estar explicant, entre Balmes i Via Augusta.
Clar.
Perquè, no a Gala Placídia, entre Balmes i Via Augusta, vull dir que estem parlant una mica més a baix, per entendre'ns, mirant cap al mar.
Hi ha un munt d'edificis i d'allò, però bueno, suposo que...
No sé, bé, per una banda és tampoc perquè, clar, el centre de la ciutat, el Ruell de l'Ou, sí, és Plaça Catalunya, és el quilòmetre zero del país, diguéssim, però no necessàriament els transports públics han de confluir en aquella plaça, perquè la plaça és la que és i tampoc pot ser, no passa res que la gran estació pugui ser una mica més amunt. Tampoc, és veritat, no hi ha tanta distància entre Còrsega, entre
Provença i
Gala Placídia i Plaça Diagonal. Catalunya. Qui vulgui anar a Plaça Catalunya continuarà d'una altra manera, diguéssim, no? Però tampoc, és que no té solució.
Gala Placídia, Plaça Catalunya caminant és mitja hora de rellotge. Comprovat ahir. Sí, sí. Vaig fer el trajecte perquè, com sí, vaig sí. veure la notícia, vaig dir, com ho trobaré a la tertúlia, faré una mica de treball de camp.
Sí,
mitja hora.
No, sí.
Esquivant bicicletes i turistes. Això és un que pot variar... Sí, sí, sí. Òbviament, a Rambla Catalunya estan prohibides que passen les bicicletes pel mig, però és igual.
De tota manera, si a Gràcia fan una estació intermodal, el que sí que convindria és que també hi haguessin metros metropolitans, o sigui, de Barcelona, per si vols. En canvi, tots aflueixen, tots conflueixen a Plaça Catalunya, que aquest és el drama.
Clar.
Llavors, jo crec que les línies, no sé què, de Sants, la línia 1, no m'ho conec massa bé, haurien de...
La vermella passa per Catalunya, sí. I la verda
i
també.
La verda. I aleshores haurien d'intentar que fer un altre nucli d'allò amb els metros, perquè clar, el que sí que t'és còmode és que sense sortir, clar, llavors te'n puguis a l'Hospitalet.
Sí.
I així, per fer això, només pots anar a Plaça Catalunya.
És que el ganxo del transport públic és aquest.
Exacte.
Que la comoditat de dir, puc canviar de línia sense haver de sortir, sí, ni fer... Clar, clar.
Aleshores, crec que haurien de... L'estació intermodal aquesta, que diu que seria entre... Que clar, han de tenir, potser, diversos pisos, perquè les línies no poden... Hauria de ser que part del transport metropolità passés també per allà.
Clar, un santcugatenc que l'any 2023 agafi el tren i vagi a Gràcia i agafi aquesta prolongació de línia nova, podríem palmar a Francesc Macià amb el tram baix, a Hospital Clínic amb la L5, que és la línia blava, i després, òbviament, anar a Plaça Espanya. Plaça Espanya també té, ara no recordo, però vaja,
la vermella,
té diverses... Òbviament, podria agafar la de l'Anoia, que seria la prolongació, i, bueno, ja l'hauria agafat a Gràcia, de fet, i vaja, que obre una mica el ventall de possibilitats de no haver de recórrer a anar a Plaça Catalunya per empalmar amb el metro. Que és un...
Jo crec que per mi és molt bona notícia i suposo que això ho hauran mirat millor que nosaltres, però vaja...
Ara,
hi ha coses que, com dius tu, si fan més estacions de Terrassa i Sabadell...
Jo auguro problemes amb això, de la prolongació de Terrassa i Sabadell,
clar,
de dificultats per,
clar, més gent,
per viatjar còmodament.
I de la poca gent que agafa els ferrocarrils de la Renfe.
Sí, Madrid, que aquest sí. És un altre dels...
Perquè si la gent agafés més aquells ferrocarrils, potser n'hauria més.
Clar, si funcionessin millor...
És que per arribar a Barcelona amb Renfe has de fer doble transbordament. Que això va ser un canvi que va fer el conseller Lluís Recudé en el seu moment, que van, vaja, no sé quins canvis van fer les línies, i després miraves i dius, home, Sant Cugat, ets a fer dos canvis per arribar a Barcelona, clar, que tota la gent de Collfabà, per exemple, i podria recórrer.
Esclar, tenen l'estació allà.
Sí, tindríem, sí, depèn com.
Però les freqüències són molt lentes.
Que les freqüències són...
Clar,
és que tu vols anar a Sant Andreu.
Que podria ser una opció.
I diguéssim, doncs, perquè, vaja, a mi m'ha tocat fer-ho, diguéssim, algunes vegades, i és molt més pràctic baixar fins a Plaça Catalunya i agafar el metro,
clar,
que no pas agafar el tren aquest que té parada a Sant Andreu. Sí. Perquè, diguéssim, trigues menys.
Primer que no saps quan passa, clar, perquè és, clar, és més...
I dius, hosti, això no té cap mena de sentit, perquè aquesta línia, a veure, s'hauria de plantejar completament en sèrio, i si no...
Una altra cosa, però em sembla que també és... Clar, això requereix infraestructures. Tu dius, hi haurà molta més gent, molts més passatgers. Bé, una manera... Clar, això influeix a la manca d'una certa confortabilitat, que justament fas el transport públic perquè la gent hi pugi, i després si ha d'anar allà com si fos en una llauna de sardines, molta gent diu, saps que jo agafo el cotxe, que vaig tranquil, hi ha gent de tota mena, no? Molt bé. Una possibilitat perquè això no passi seria ampliar els vagons, és a dir, un vagó més, que hi hagi més espai, més clar, si hi ha més demanda de gent necessites més espai, però aleshores vol dir que has de modificar, si no totes, gairebé totes les estacions per les andanes, perquè són més curtes, no?
Tot i que els nous trens, sí, com permeten la circulació interior sense cap mena de problema, perquè sí, els vagons no, sí, estan dividits, allò que no, sí, hi ha una porta entre... Sí que permet, entenc...
Buscar lloc.
Que... A part de buscar lloc i que la gent es recol·loqui de manera més còmoda, que potser, si allarguessin els convois, poguessin la gent no sortir pel del final, sinó per sortir pel següent. Que, de fet, hi ha alguna estació, i ara no recordo quina és, que si vas en el primer i en l'últim vagó, peu del funicular, t'avisen, aquí no podràs baixar, però clar, perquè sí. No pots fer el moviment intern, sinó que has de sortir per la... T'avisen quan hi ets, ja. Sí que m'he trobat alguna vegada algú que anava picant i no. No,
si no ho saps, has de saber-ho, eh?
Sí, has de saber-ho. Sí.
No sé, clar, tot això és, també són molts diners, començar a ampliar estació, però bé, si tanta gent, tanta demanda hi ha, no pots augmentar la freqüència i la gent ha d'anar com allà unes de sardines, alguna cosa has de fer.
Home, té 57 milions d'usuaris l'any, la línia Vallès Occidental-Barcelona, sumant les dues branques, la de Terrassa i Sabadell, i la de Llobregat-Anoia té una demanda de 23 viatgers anuals, milions de viatgers anuals, i amb l'ampliació aquesta es preveu que hi hagi 14 milions més d'usuaris en la línia...
I on els poses? Clar.
Sí, però clar. Fixa-t'hi el monòxid de carboni...
Usuaris vol dir viatges,
que poden generar si van en cotxe.
No, això és boníssim. No,
o sigui, que crec que és...
No, clar. Clar, però...
Que sí, que
el problema hi és. Però on els posem, no? Dius, aquí en aquest espai d'aquest estudi hi cap la gent que hi cap. Però si en poses molts més, doncs, clar, això afecta a tothom. I no sé, jo veig que tot això, és molt car, és molt car.
L'altre tema seria que la gent treballés a casa, que avui en dia amb la...
El teletreball i tot això, sí. Sí,
perquè, clar, exceptuant els del tracte directe amb el públic, etc., jo crec que hi ha molta gent que podria treballar a casa.
Moltes empreses ho fan, això, clar, perquè estalvien...
Que no caldrà que baixin tant a la metròpoli.
No, s'estalvia molta infraestructura. Home, si el treballador fa la feina des de casa, no cal que estigui presencialment allà. I t'estalvia...
El llum, el no sé què.
De tot. Però bé, no però sé si 14 milions d'usuaris més... Amb la
a la línia de Llobregat-Anoia, eh?
Sí, amb la freqüència. Si no poden augmentar la freqüència, bé, no sé com s'ho faran.
Veurem.
Però s'evitaran potser els col·lapses aquests d'entrada de Barcelona que hi ha cada matí, no? I per la Diagonal i demés, vull dir, se suposa que diguéssim que deu ser un benefici d'això.
Ah, no, això sí, em sembla bé. No, clar, per descomptat. No, si estic a favor, eh? Però dic on els posaràs.
Sí.
On els posaràs, aquests 14 milions més? Si l'espai és el mateix i la freqüència és la mateixa.
No, hauran d'augmentar. Nosaltres tenim freqüències molt més altes que no pas les línies de...
Sí,
perquè tenim com un metro. Aquí és com un metro.
Sí,
i allà no.
De fet, aquí ho veuen com el metro del Vallès.
Sí.
Home, metro tècnicament... Vaja.
Bé, és per la freqüència, sí.
Per la freqüència, sí.
Per freqüència, sí.
Que és el millor per mi dels ferrocarrils, que no has de mirar l'horari quan vols anar a un lloc, perquè, vaja...
Exacte, sí, senyor.
Com a molt pots haver d'esperar 6 minuts, 7 minuts, 10 minuts en diumenge, en hora menys... potent.
Per anar de Sabadell a Terrassa, sí,
això sí que és
però
més...
per anar a Barcelona, no. Clar. No.
El Miguel i jo recordem que era aleshores a les mitges a 20 i a menys 10.
Exacte. Sí, això era el...
Mira, no sé quants anys portes aquí, però...
40.
Justos.
Per tant, hi havia, has dit, perdona't, hora, en punt...
Sembla que era el Terrassa passava aleshores i a les mitges, sí, i el Sabadell passava a 20 i a menys 10.
Sí, sí. I ho tenies en compte per tornar a les nits a la matinada.
I llavors, d'anar amb aquest capficat, amb quin és l'horari, anar a l'estació i dir-se segur que en un moment determinat passarà el tren, pues és una diferència...
Total, com quan entres en una andana de metro, no mires mai l'horari, ja saps que segurament està entrant, o si acaba de sortir ve un altre de seguida, sí. No?
I que ho hagi gestionat la Generalitat, perquè tu compares Renfe, jo tinc amics
no
que
color.
Han d'utilitzar rodalies de Renfe i vaja... acaben fregant, diguem-ne, els nervis, vaja, de no agafar el maquinista i treure'l, i compares després, i quan venen aquí diuen, ostres, que Ferrocarrils de la Generalitat és una cosa...
Sí, té unes garanties.
Diu, home...
Sí. Doncs no, és un sistema totalment europeu, unes línies absolutament europees que saps el minut que surten i no fallen, no? I, clar, sempre pot passar quelcom, però normalment és d'una precisió admirable i extraordinari. Bé, com han de ser les coses. I en Renfe, doncs bé, no té, sembla que no té solució.
Ja ho deia el Capi, re en fer.
Sí, per això que... No,
del cap de setmana, alguna proposta que vulguin deixar anar a l'audiència? Jo he vist avui, per exemple, que a Sant Cugat s'estrena Relatos Salvajes, que és la pel·lícula del Ricardo Darín. A mi m'agrada molt el Ricardo Darín i per això aprofito que tinc aquí el Víctor, li preguntaré sobre la pel·lícula, que, si no vaig errat, és una pel·lícula que a més està nominada als Oscars entenc, en la millor pel·lícula de parla no anglesa.
Sí,
encertat, no?
Sí, sí, sí. Home, és que el Darín, tí, el Darín també m'agrada molt. Jo crec que agrada gairebé tothom. No he trobat mai ningú que em digui que no li agrada el Ricardo Darín, no? És molt, és un actor que té, té el do de... d'una banda de la ductilitat, eh? És una, un actor molt dúctil, hi ha actors que esclar, fan el tipus i d'allà no, no, no els pots moure. És un actor dotat pel drama i per la comèdia és el gènere més difícil de tots, és, sembla la cosa més fàcil i és dificilíssima, molts actors, bons actors ho han intentat i s'han estavellat amb la comèdia, ell no. Ell és un home que fa riure, si cal, i fa plorar, és un home que interpreta tots els papers de l'auca. I per tant, i a més aquesta pel·lícula funcionarà molt bé taquilla. O sigui, n'estic convençut, anirà molt bé taquilla. És un... Està molt bé que es faci, que es, la faci, que es pugui veure a Sant Cugat, això. Però parlant de cinema, precisament, i de Sant Cugat, el dissabte, avui som divendres, demà, hi ha un homenatge a Joaquim Vinyoles, el cineasta Joaquim Vinyoles. Això, aquest homenatge, bé, es fa una projecció d'algunes de les seves pel·lícules que va fer, i això serà El Siglo, demà dissabte a les 8 del vespre, que era un senyor que a més li agradava molt el jazz.
Home, i... el gendre del Marlet.
Sí, sí, sí.
I el Marlet era un sembla que tenia una de les millors discoteques d'Europa.
Sí, sí. I aquí hi ha, bé, hi ha la, la, la Cira Vinyoles, és una, és la seva filla, és la, una dissenyadora gràfica de TV3 de fa molts anys, i bé, vull dir que, clar, és una cosa molt arrelada a Sant Cugat, i per tant, doncs, està bé tenir-ho en compte.
Que, per cert, qui estigui interessat, sàpiga que ara, a partir de les 10 al magazín Sant Cugat a fons, un dels espais serà parlar amb ell sobre aquest acte d'homenatge. Algun comentari més? La Lira, no teniu cap sortida?
Tenim moltes propostes, perquè però ens fan propostes raríssimes, de dir, ens truquen, escolta, que diumenge podríeu venir, que fem... No, compte tu, que no...
Un dia per l'altre, quanta gent volen que es mobilitzi, clar, és que...
Sí, i a més assajar les peces i tot això, i no, la propera em sembla que la fem a... el memorial del Francesc Candel, del Paco Candel, que no sé quantes corals som, també, el 13.
Ah, molt bé. És que ara és el cinquantenari dels altres catalans,
pues,
del llibre.
Sí, sí, sí. Per això.
Sí, hi ha una exposició al Museu d'Història de Catalunya.
Molt bé.
I s'està fent un cicle de conferències sobre la, bé, la persona de Candel.
Doncs penso que ho col·laborem nosaltres amb una... que ja vam estar assajant les peces, que de llonces amb una...
Quin dia hi heu d'anar? Perquè jo he de participar el novembre.
El 13 de novembre pot ser.
Ah, jo el 18 m'han fixat, el 18. El 18 de novembre, que és un dimarts, em sembla.
No sé, ara no me'n recordo.
No, no, que no coincidís, sí. Estaria bé.
Tenim també Petits Grans Llibres, que ja s'està fent. Hi ha hagut ara les activitats per professionals i centres escolars, ara s'obre a famílies aquest cap de setmana. També tenim la inauguració del Festival de Poesia, que per cert avui coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Gabriel Ferrater. Per tant, tenim força agenda. Alguna cosa més? No, ho deixarem aquí, doncs.
Sí, l'actualitat continua fornint.
Sí, no, segur que la setmana que ve tenim molts temes per tractar, vull dir que...
Però jo que has dit només que... Digues. Espero que sigui l'última vegada que es faci el claustre, com sempre, però... Bueno,
el Petits Grans Llibres.
Sí, perquè no és el lloc, diguéssim, on s'ha de fer una activitat d'aquest tipus així. Però bé...
No, no, i...
No sé si heu estat en el claustre i veure com està el claustre, però el claustre, en principi, això és un monument nacional que té unes proteccions i que té una sèrie de coses, i esclar... No és el lloc per fer aquestes activitats.
Vols dir que els nens s'enfilen per tot arreu i...
Vull dir que si tu ets una persona que vens a veure un claustre romànic i et trobes allà al mig amb aquella, tot aquell merder, doncs no és l'adequat. No és l'adequat.
Però el marc, has de reconèixer que el marc és preciós.
El marc és el que tu vulguis, però el que hem d'entendre és que el monument és un monument de país, no és un equipament municipal. I que d'equipaments municipals en tenim d'altres per fer aquest tipus d'activitats. Això és el que vull dir.
Sí, sí, aquí estem d'acord. No sé si es posarà de moda, espero que sí, el del celler cooperatiu, que jo crec que és una d'allò que ben acondicionat, jo penso que pot donar lloc a molts actes d'aquests.
Clar, vull dir, ara no té cap mena de sentit de continuar fent el tastavins a dintre del claustre quan s'ha demostrat perfectament que es pot fer un tastavins, doncs, per exemple, a la plaça de Barcelona.
Ja, sí.
I que no passa res.
Sí, sí.
I a veure, diguéssim, o sigui, comença a ser hora que Sant Cugat sí. tracti un monestir com un monument
sí,
nacional
que sí, que
i que deixi d'utilitzar-lo com un equipament, diguéssim, allò d'estar per casa, perquè el que estem fent és devaluar-lo. Estem devaluant
la part bona d'això, tot té una part bona, la part bona d'això, buscant-li la part positiva, no? Seria que la ciutat no viu d'esquena al seu monestir, cosa que a vegades ha passat, sí. Que a vegades hi ha llocs que el tenen com sacralitzat, una cosa que sí, és allà, forma part del patrimoni de la vila, però que no hi ha contacte, la ciutadania no el trepitja ni res. En aquest cas, el fet que s'hi facin actes vol dir que la gent també el té dintre, no? Que el sent seu, fent una lectura positiva,
Ho hem de deixar aquí perquè ja són les 10. Pasqual, Domènec i Víctor, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Que passeu un bon cap de setmana.
Igualment. Gràcies.